Radio Fabra.
Benvinguts, benvingudes a una edició bastant especial del Fabra Magazine, de fet, la primera de 6 entregues temàtiques que giraran al voltant de la programació Feedback 2025. Ja sabeu, aquesta proposta de la fàbrica de creació Fabra i Coats, que consisteix en un cicle en el qual tots i totes que ens escolteu tindreu l'oportunitat de poder veure moltes vegades en exclusiva mundial, fragments de les produccions, de les creacions que s'estan duent a terme a càrrec dels artistes i les artistes residents a la fàbrica de creació d'aquí de Fabra i Coats, i no només podreu veure aquest petit tast, no?, aquest petit sampling de les coses que succeeixen aquí dins, sinó que, a més, i aquesta és la gran, crec jo, si més no, el més suggerent, el més atractiu d'aquestes jornades podcast, podreu participar directament, un cop vistes les mostres, amb interactuar amb els i les artistes. Podeu dir la vostra, podeu opinar, podeu preguntar, i del que es tracta aquí és d'establir un diàleg alimentici entre qui fa, qui mira, i canviar una mica els rols, també, que qui mira també faci d'alguna manera aportant matisos, observacions, opinions que reverteixin positivament en el futur desenvolupament d'aquestes produccions. A la primera sessió del podcast, del feedback, perdoneu, d'aquest any, d'aquest 2025, seran 6, ja us ho he dit, serà el proper 5 de febrer, dimecres 5 de febrer, a les 7 de la tarda. Podrem veure dos mostres, una de Bordes i Herides del Duende, del Jordi Latorre, i Magrana, Flor i Magma, del David Dorado i l'Edu Filippi. I posteriorment, d'aquestes mostres, entrarem en aquest diàleg, no?, en aquest debat entre tots i totes, moderat per la Mariona Borrull, de 3CAT, Fotogrames, etc. Què tal, Jordi Latorre? He dit Latorre o Latorre?
Latorre.
Vale, doncs vinga, Latorre. Què tal, com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Sí? Preparant aquests dies, hem estat aquí dalt assajant una mica el que farem i amb moltes ganes d'ensenyar-ho.
Ja em dones la pregunta feta. Què fareu?
Què farem?
En què consisteix aquest Bordes i Herides del Duende?
Pues mira, és un projecte de baile flamenco, audiovisuals en directe i música electrònica. Mhm. Uh-huh. Que, bueno,
no hi ha falta de res, eh?
No, 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 tot a la vegada. I, bueno, pues res, treballem amb diversos ballarins i ballarines d'aquí a Barcelona, mm-hmm, que experimenten amb el flamenco des d'un punt de vista, pues, dissident, i després jo m'encarrego de la direcció artística i tota la part audiovisual, mm-hmm, sobretot els visuals en directe, i després també, pues, Derek Van Den Bulke, que és un artista de que mescla flamenco amb electrònica, doncs, tota la vegada, sí.
Arriscat, eh?
Sí, sí, arriscat.
Perquè, a part, el món del flamenc, a vegades és complicat ser dissident.
Sí, sí, aviam, ho és, però, bueno, també els ballarins amb els qui treballem són gent que són gent molt valenta, que porten molt de temps ballant i que desafien totes les normes i... I, bueno, sí, anem amb tot.
Vaig a llegir una mica el text descriptiu d'això que presenteu, perquè ens hauràs d'explicar quatre coses d'aquí. Uh-huh. De Bordes i Herides del Duende diuen: on es fonen les distàncies entre el cos i el seu doble distorsionat? Bordes i Herides del Duende es manifesta com una recerca de l'audiovisual com una forma més d'art flamenc. La proposta per Feedback 2025 es presenta com un híbrid entre la dansa en directe i un audiovisual en directe. AUB, entenc que és audiovisual, mm-hmm, en directe. La creativitat emana com una explosió d'artistes emergents residents a Barcelona que a través de la dansa s'acosten al flamenc de forma desinhibida, dissident i com a acte de resistència. Una nova pell muta i brolla d'entre les ruïnes. Les ruïnes de què?
De moltes coses. Bueno, o sigui, aquesta performance a nivell conceptual s'ha basat en diferents lectures. Uh-huh. Una d'elles és Disforia Mundi, de Paul Preciado, uh-huh, que parla molt sobre les ruïnes del capitalisme i el, bueno, sí, o sigui, diu
I
que el món
i els,
en el que...
I els monstres.
Sí, també. també. Però sí, Disforia Mundi sobretot reflexiona al voltant de, del món en el que vivim després del Covid, etc. I llavors, pues, no ho sé, vam treure moltes coses d'aquest llibre a nivell conceptual per crear els moviments, les imatges i tot. I, bueno, ell parla de les ruïnes del capitalisme i, bueno, vam traslladar una mica com les ruïnes del flamenco, no? Com que ja s'han trencat tots, tots els moldes, d'alguna forma, del flamenco, i ara, pues, què ve, no? I, pues... una mica pues, construïa en base a, un, a unes ruïnes i per això tot el tema aquest de les ruïnes. Sí.
Mm-hmm. I també entenc que hi ha un, una càrrega política.
Sí, o sigui...
I quan feu servir el terme dissident ja no només, entenc que no és només dins del flamenc com a disciplina, sinó també...
Sí, també dins de l'audiovisual aquest projecte intenta pues, trencar una mica... pues, les barreres de la pantalla d'alguna forma i també pues, planteja pues, això, no? Un diàleg entre el cos i la pantalla, entre el cos i la imatge i també, bueno, a nivell d'audiovisual es planteja un viatge pues, de com relacionar-se amb la imatge des del cos. Pues, d'alguna forma comencem veient un cos relacionant-se amb una càmera, està reflectat en una pantalla, pues, el seu cos d'una forma distorsionada, fins que d'alguna forma pues, el cos interactua amb el seu doble distorsionat, com si fos una espècie de mirall del cos, i fins que aquest cos acaba anant cap a l'abstracció, fins que es converteix en una espècie de... dígit, i bueno, entra una mica... Hi ha bastanta reflexió al voltant de, pues, el món digital, com els nostres cossos s'acaben convertint en uns i zeros, i bueno, i aquí pues, anem investigant, no?
I lo que surja, no?
Sí, sí, sí.
De fet, aquesta idea de transcendir la imatge, no? Transcendir el format també és essencial per entendre el concepte de cinema expandit, que sé que és un dels puntals, d'alguna manera, de la proposta del David Dorado i l'Edu Filippi. Què tal, com esteu?
Hola.
Bé? Sí?
Bon dia. Molt bé.
Que presenteu aquest mateix dia, aquest 5 de febrer, aquesta primera sessió Feedback a les 7 de la tarda, a Magrana, Flor i Magma.
Flors. Flors. No,
ah, amigo.
Estan singular, però hauria d'estar en plural. Sí, Magrana, Flors i Magma.
El títol és molt suggerent, però expliquem-me'n una miqueta més.
Mira, la nostra proposta és aproximar-nos de manera simbòlica a les quatre estacions i precisament treballant amb el símbol, la metàfora, l'alegoria, vam decidir contextualitzar-ho tot a través del mite de Persèfone. Llavors, el mite de Persèfone és aquesta espècie de custòdia compartida...
Que viu a l'infern...
Una temporada... O sigui, aquesta custòdia compartida total, no? Un cap de setmana tu, un cap de setmana jo, són sis mesos...
Semestral, no? És una custòdia semestral.
Exacte, sí, a l'inframont i sis mesos al món dels vius. Llavors, la paraula magma fa referència a l'inframont i la paraula flors fa referència al món dels vius, en concret a la seva mare, que, diguem-ne, el cos fort de tot això és la tragèdia de la seva mare quan se li extravia la seva filla. Llavors ella entra en una depressió brutal i la terra languidece, no? Quan ella torna, brota la primavera, broten les flors. I la magrana, diguem-ne que és com el objeto simbólico fetitxe, diguem-ne, a través d'on es genera tot el mite de Persèfone, no? Perquè és a través de menjar-se una granada, una magrana, des d'on diguem-ne, es decideix, es condemna a Persèfone a haver d'estar... la meitat de la seva vida a l'inframont.
És a dir, l'absència de Persèfone és la tardor i l'hivern, entenc.
Exacte.
No? La vostra proposta, però, és eminentment audiovisual. És a dir, no hi ha intèrprets o participació, diguem-ne, corporal en directe, no?
Sí, totalmente. Es audiovisual en el sentido de que estamos trabajando en directo la imagen, ¿no? Es como esto que comentabas recién de lo del cine expandido. básicamente es una intervención en directo, tanto a nivel sonoro como de imagen. Uh-huh. Creo que dentro de la pieza es muy importante el medio, ¿no? O sea, ambos, tanto a nivel sonoro como a nivel de imagen, trabajamos el medio como herramienta creativa, ¿no? O sea, en este caso, con la imagen en 16 milímetros, uh-huh. en imagen analógica, toda imagen que hemos rodado, revelado y manipulado artesanalmente, digamos, que esto también es interesante, ¿no? O sea, cada fotograma está
trabajado
desde negativos a positivos, uh-huh. y luego con diferentes procesos en laboratorio, para luego ser proyectado y luego ser intervenido en directo también, ¿no? Entonces ahí hay toda una relación que cada una de como desde este concepto, desde lo que queremos contar, ¿no? Que lo explicaba recién David, cómo con estas herramientas a nivel de imagen y también a nivel de sonido, que yo creo que ahora David nos puede contar un poco más, uh-huh. En detalle cómo lo estamos trabajando, se genera todo el aprovechar de este medio, ¿no? De lo que nos da, que no nos da ningún otro medio audiovisual. Sí.
Però aquesta aquesta dimensió en viu, diguem-ne, no? Aquesta, a temps real, què és el que la condiciona? La resposta de l'audiència? És a dir, per què no posar algo que ja està fet i deixar-ho córrer? Deixar-ho córrer
no és que lo condiciona, lo condicionan muchas cosas. O sea, creemos, o por lo menos es, no se podría cerrar la uh-huh. pieza por varios motivos, ¿no? Uno de los principales es porque es una pieza que está viva, es un concepto también que nos gustó mucho poder encontrar una pieza que nos una a los dos, uh-huh. ¿no? Y que dentro del proceso creativo que vamos teniendo como artistas cada uno individualmente, tanto a nivel sonoro y sus búsquedas creativas como yo en imagen, poder tener como este contenedor donde poder ir haciendo crecer la pieza y una pieza viva. Y por el otro lado, también, que es imposible expresar esta imagen y este sonido en una pieza cerrada, uh-huh. porque se necesita de un performer, por decirlo así, ¿no? Uh-huh. De una performance que active tanto a nivel de sonoro y de imagen, y hay también un vínculo y un tejido que van sucediendo cosas en directo, ¿no? O sea, yo me voy acomodando al sonido, David se va acomodando a la imagen, vamos teniendo un diálogo en directo que esto es imposible tener en una pieza cerrada, ¿no? Que esto explica un poco este concepto de cine expandido o de cine en directo, uh-huh. que básicamente es una película con múltiples proyectores, sí. que va teniendo como este diálogo entre los dos, ¿no? Uh-huh.
Entenc que tant en una proposta, en la proposta del Jordi, com en la proposta del David i l'Edu, les pantalles juguen un paper essencial. Com us poseu d'acord amb dues propostes que tenen aquesta matriu comuna, però també molt diferents a l'hora de presentar-se? Vosaltres, per exemple, Jordi, aporteu una performance en viu de persones que estan allà interactuant d'alguna manera amb la imatge, vosaltres esteu presentant imatges que interactuen amb el so i viceversa. No deu haver estat fàcil, no? A nivell logístic, organitzar-vos entre tots.
Sí, o sigui, jo crec que han escollit molt bé el programa, perquè les dues peces, no sé, ara quan parlava l'Edu, jo em sento molt reflexat això de que sigui una imatge no tancada, que sigui, o sigui, un projecte obert, perquè és en directe i l'audiovisual en directe, pues, és més interessant, en el meu punt de vista, que el cinema mateix. I bueno, crec que en això tenim molt en comú. I jo crec que, no sé, a nivell artístic, pues, crec que quedarà molt bé, pues, una peça amb l'altra, perquè té moltes coses en comú, no? I bueno, sí.
También el equipo técnico de aquí de la Fabra fue maravilloso, con una disponibilidad brutal, digamos, a la hora de poder disponer del espacio, de ubicarnos, de... Entonces, cuando... Nos dispusimos, digamos, o sea, nos colocamos en el espacio, ¿no? También fue muy fácil poder como cómo dialogar, digamos, en ese mismo día las dos piezas con sus características técnicas, ¿no?
Uh-huh. I, clar, el gran repte del feedback, vulgues que no, més enllà de presentar, entenc que les dues peces estan en procés, ninguna de les dues està acabada definitivament, però diguem, el mateix sentit d'aquestes jornades feedback és el feedback, ni més ni menys, no? La resposta i aquest diàleg que s'estableix amb el públic. Vosaltres, què espereu? Dues preguntes. Una, què espereu d'aquesta resposta del públic i fins a quin punt esteu oberts a que, d'alguna manera, modifiqui aquest procés que esteu desenvolupant?
Mira...
Recuperant
una mica just la conversa d'abans, precisament nosaltres això ho estem mantenint viu. O sigui, mm-hmm. si tanquéssim la peça en, mm-hmm. en una pel·lícula, mm-hmm. Tancada i editada i con su render hecho, moriria. Mm-hmm. Llavors, mantenir-la viva és mantenir-nos vius nosaltres. Mm-hmm. Per tant, això ens anirà acompanyant a mesura que el projecte vagi avançant. Això crec que és important, un feedback. No estem acostumats a... No? Normalment, la gent que se t'acosta ve a dir-te, no?, coses que li han agradat, la gent que, no, que potser voldria criticar-te o de manera constructiva, si tenen proximitat ho fan, però si no, se'n van i ja està. No?
I llavors, ho fan a una xarxa social a posteriori.
Llavors crec que serà molt positiu bueno, sentir, diguem-ne, opinions de gent que normalment no te les donaria, no? Mm. Nosaltres això doncs, ens ho endurem i ens aportarà i ens farà també d'alguna manera continuar avançant i destilar. Hi ha un punt que, com deia l'Edu, és clau, en aquest cas, l'aportació i diguem-ne, tota l'ajuda que ens està oferint la Fabra, perquè sí que és veritat que oferirem aquest espectacle amb les condicions que volem oferir-les, mm-hmm. pensant en moure-ho després, no? Mm-hmm. Tindrem un sistema de quadrafonia amb dos subwoofers, tindrem una pantalla de 16 metres... És el nostre ideal. Uh-huh. Això també a nosaltres ens va molt bé pues com una apuesta de largo, no? com un test, diguem-ne, oficial de dir, bueno, això serà, això idealment ha de ser així. Uh-huh. I anem a veure com ho vivim nosaltres també, no?
Uh-huh. I quin grau de permeabilitat us plantegeu vosaltres, Jordi?
Pues mira, nosaltres la nostra peça la vam estrenar l'octubre passat a la Fira Mediterrània Manresa, i llavors ens hem pres aquest feedback com
dono per fet, perdona, que va funcionar molt bé.
Va funcionar molt bé,
veus?
Sí, sí.
Ja anàvem bé.
I no, o sigui, aquest feedback ens l'hem pres pues, per... Bueno, creiem que aquesta peça és una peça sin fin, com deia Valdel Omar, i que va mutant tot el rato i que es pot convertir en mil coses diferents. Llavors aquí presentem una versió diferent a la que vam presentar allà, que volem començar a explorar, un format diferent. I bueno, sí, així... no sé, estem oberts a qualsevol feedback i qualsevol diàleg per poder pues, escoltar què, o sigui, què opina la gent o el que sigui i bueno, sí, o sigui, qualsevol lectura, qualsevol feedback, qualsevol cosa crec que és important pues, per seguir fent coses i canviant coses i mutant.
Mm-hmm. Amb dos projectes també coincideixen amb una qüestió que em sembla interessant, no? Que és anar... Si no lo telúric, sí lo arcà d'alguna manera, no? Vosaltres la manera que concebeu aquest flamenc que d'alguna manera reinventeu i vosaltres basant-vos en mites de la mitologia clàssica, no? No sé si esteu d'acord, amb que els dos projectes tenen un afany, diguem, no diré revisionista, però sí transformador d'una sèrie de pautes que es donen com per molt, molt establertes.
Jo no sé si jo, ara parlo a nivell personal, no sé si jo m'ho visc com algo revisionista, o sigui, crec que diguem-ne, no només continuem, sinó a nivell artístic, jo personalment necessito treballar i treballo amb símbol, amb metàfora, diguem-ne, aquesta dimensió mitològica no ha de ser en absolut algo d'antic, és a dir, nosaltres fem una interpretació lliure d'aquest mite, mm-hmm. inevitablement la mitologia... va donant, diguem-ne, va cobrint les necessitats d'una societat que també es va actualitzant. O sigui, ara mateix els referents mitològics, simbòlics que tenim també estan canviant, no? I ho veiem pues a les propostes culturals que tenim, a les pel·lícules, a la literatura. Llavors, jo aquí ho poso en una mica en quarantena, de dir, no, jo no crec que estiguem fent una cosa abraçant lo clàssic.
No, 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 potser no m'he explicat, eh? Em referia que hi ha una tendència generalitzada, lògica, per una altra banda, perquè té molt a veure, no?, amb com... amb totes les dissidències que comentava el Jordi, a la manera de contemplar i entendre la història, per exemple, no? D'aquesta reescritura del relat per sortir-se dels marges hegemònics, no? Això em referia, no? Vaig agafar el referent clàssic, per d'una manera, ja sigui el flamenc tradicional, per d'una manera, ja sigui la mitologia, per reescriure aquests relats que finalment són els que ens han determinat social, cultural, política i fins i tot econòmicament, no?
Sí.
Que és algo que un exercici molt proper, per exemple, que fa el Pol Preciado en un moment donat.
Sí, sí, sí. O sigui, en el nostre cas, pues, sí, sí que jo personalment, com veig que vivim en una època amb una crisi identitària constant, i bueno, és interessant, el que m'interessa del flamenco també, pues, no sé, tornar com a l'arrel d'alguna forma, i bueno, i com per revisitar i per... poder-te redefinir i veure per on tirar, no? No sé, sí, una mica diria això. També el flamenco, almenys per els meus referents més conceptuals, és algo impur realment, i com que pot anar mutant i que està en constant canvi, no? I que això també ho fa pues, com bastant dissident. Vull dir, realment crec que el flamenco és en general bastant dissident, no és com algo molt... sí, té una vessant molt arcaica, però bueno, a la vegada crec que és un art com molt contemporani tot el rato.
No, de fet, els últims anys també hi ha hagut grans noms renovadors d'alguna manera, des de, no sé, des de Israel Galván, el Juan Carlos Lérida, vull dir, hi ha tot un xup-xup, no? Sí. De reescriure.
Sí, de fet, el Juan Carlos, bueno, és l'assessor artístic d'aquesta peça i bueno, a mi m'ha acompanyat des de que em vaig començar a interessar per al flamenco des de l'audiovisual, m'ha ajudat molt a concebre pues, la meva identitat flamenca, per dir-ho d'alguna forma, o a com apropar-me al flamenco, perquè bueno, l'inici sí que fa com respecte, no? Per el que pot significar per la societat i tot, no? Però bueno, com que ell sempre pues, m'ha dit que m'he d'apropar des d'una forma lliure i sense saber, perquè al final, no sé, és una forma interessant d'apropar-se.
De fet, amb vosaltres hi ha una qüestió que, igual dic una bestiesa, però que m'ha sobtat molt, que és les quatre estacions. És a dir, un eix temàtic que semblava com molt oblidat, diguem, que ha estat protagonista de molta obra artística durant molt de temps, però que els darrers 50-60 anys s'ha tractat molt poc. Tots aquests cicles de la natura, etc, etc. En quin moment, per què agafeu aquest tema, diguem-ne? Sou molt democràtics, perquè aneu decidint qui parla.
Sí, som un equip.
Molt ben fet.
Estem junts. Jo crec que una mica és el que deia abans, o sigui, a mi em sembla com un marc perfecte, no? O sigui, parlar de la primavera, parlar de l'hivern, no és parlar de literalment què és l'hivern, no? L'hivern pot significar moltes coses.
Sempre han significat altres coses, clar, la referència a les estacions.
I és precisament això que a nosaltres ens atraia aquesta idea, vam triar, diguem-ne, aquest concepte, podríem haver triat potser un altre, no? Però... això era algo que enteníem, que respiràvem bé, que a més és tan diguem-ne, tan elàstic, per dir-ho d'alguna manera, tan alhora personal i al mateix temps és per cadascuna de les persones d'aquest món significa una cosa, no? Que és perfecte, és un marc que ens sembla com molt interessant per alhora també perquè nosaltres anirem fent aquest espectacle i la nostra pròpia visió també en el moment en el que estem o no o què ens ha anat passant durant la vida ens farà aproximar-nos d'una manera o d'una altra, no? Llavors jo crec que és una bona excusa, diguéssim.
Hemos encontrado también como una forma de trabajar esto, ¿no? Lo simbólico, las metáforas, la alegoría, lo que cada uno también nos atraviesa como personas en cada una de las estaciones, ¿no? Entonces, o en cada uno de... O sea, hemos tenido mucho proceso creativo a la hora de pensar el sonido y las imágenes, ¿no? O sea, yo creo que ahí también hubo algo de base, ¿no? O sea, cuando comenzamos a pensar el proyecto, que fue como un poco el elemento fundante que después nos lleva a pensar esto de... que está vivo, ¿no? Porque comenzamos con algunas imágenes y luego van entrando otras, ¿no? Y después otras, y después se mezcla con otro sonido, y luego, ¿no? Como que cada uno vamos como también en su propio proceso encontrando estas imágenes que hacen esta alegoría. O sea, no es una cuestión de que expresamos literalmente, como comentaba David recién, lo que sucede en un verano o lo que sucede en un invierno, sino más bien es generar esta atmósfera, ¿no? Y ahí es en esa grieta donde trabajamos, digamos, en ese intersticio, ¿no? De entre la literalidad, lo conceptual, la metàfora, el sonido i la imatge.
Hi ha una qüestió, per anar acabant, molt més mundana, però que a mi em crida molt l'atenció i us ho he de preguntar. Quan us proposen algo com participar en el feedback i us diuen, teniu, no sé, 25-30 minuts, com decidiu què mostreu? Quina part d'allò que esteu fent mostreu?
Para nosotros creo que fue... O sea, teníamos una estructura que ya veníamos trabajando con una duración que era aproximadamente 35, 40, 45 minutos. Ese era más o menos el rango de duración que teníamos. Y la idea fue básicamente poder... O sea, teníamos como primer momento de decir, vale, mostramos una estación, después mostramos solo las Perséfones, ¿no? O sea, solo como esta representación del mito personificado. O luego de tener las cuatro estaciones y reducir, ¿no? O sea, también estamos creando...
Que un greatest hits.
o más que un greatest hits, sino como lo que contiene... compactarlo un poquitito.
Una síntesis.
Estamos hablando de que no estamos reduciendo 7 horas de material. Estamos hablando de rehacer unos pequeños reajustes, de llevar una pieza de 40 minutos a 25, ¿no? Algo así, 20, 25. Entonces, como quedarnos con la esencia de cada una y también estamos como creando mucho, o sea, estamos trabajando para el feedback, ¿no? No es algo que nos encuentra de improviso y con lo que tenemos mostramos, ¿no? O sea, estamos creamos material, creamos sonido, o sea, estamos como, ¿no? Eso, produciendo.
Això em sembla molt interessant, és a dir, que el feedback sigui una fita en si mateixa, en tant disparador d'un refer allò que s'està produint amb aquella intenció concreta, no? Vosaltres com us hi acosteu en això, Jordi?
Pues mira, el nostre cas, la peça nostra sencera que ja vam estrenar, ballen 4 persones i llavors, pues, volíem pensar un format de peça més enfocat a la AV Live. Podria ser només vídeo de cossos ballant i música, però també ballarà una persona, o sigui, hi haurà una ballarina en directe i la càmera. I llavors, bueno, sí que pues, de tot el material que hem anat generant a nivell de dansa i de vídeo, pues, hi haurà una primera part... Pues, més enfocada a la dansa i pues, ens hem afat a solos o relacions imatge-cos i després hi ha tota una segona part més d'abstracció i música i vídeo només. Llavors una mica pues, hem construït aquesta estructura per a poder encaixar en aquests 25 minuts que, bueno, que també era la idea que teníem al cap com a aquesta nova versió que estem treballant de, més enfocada pues, això, a l'AV Live i això, sí.
O sigui que d'alguna manera, tant els uns com els altres, el que esteu presentant són una mena d'edits exclusius pel feedback, no? Pregunto.
Sí, sí, sí. Ens hem adaptat una mica també a la durada, no? Sí, però que sí, com deia l'Edu, per nosaltres era important com donar la volta sencera, no? A l'any i sí, sí, sí. Ja passa, no? Vull dir, saps, és important tenir en compte una mica el context d'on vas a fer les coses, no? I sí, hem fet una adaptació.
Doncs, escolteu, nois i noies que ens escolteu, jo ja no sé com seduir-vos més, estem parlant de tenir versions exclusives que mai més potser no es poden tornar a veure tant de la proposta del Jordi Latorre com de la proposta del David Dorado i l'Edu Filippi. Estem parlant de Bordes i Herides del Duende i estem parlant de, que ara no m'oblidaré del plural, Magrana, Flors i Magma, que podreu veure, ja ho sabeu, repeteixo, el dia 5 de febrer, a la primera de les 6 sessions del feedback d'enguany del 2025, a partir de les 7 de la tarda aquí a la fàbrica de creació Fabra i Coats, i després podreu participar en el diàleg que moderarà la Mariona Burrull de 3CAT i Fotogrames. Jordi, Edu, David, moltíssimes gràcies,
gràcies
per estar amb nosaltres. Moltes ganes de veure la vostra feina. I a tots i totes que ens escolteu, ens retrobem en breu i ens retrobem, per suposat, físicament al feedback.
El magazín de Ràdio Fabra.